Bon dia a tothom. A aquesta hora hi ha molta expectació al Parlament de Catalunya. Els presos polítics ja són a la Cambra Catalana. Han estat rebuts amb aplaudiments, una forta ovació i també amb crits de llibertat, llibertat, llibertat. Els consellers presos polítics compareixen a partir d'aquesta hora davant la Comissió d'Investigació sobre l'aplicació del 155 al Parlament de Catalunya. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa han arribat al Parlament amb els tambors d'eleccions ressonant amb més força que mai i la legislatura penjant d'un fil. A la seva arribada els ha rebut el president del Parlament, Roger Torrent, i el president Quim Torra, com d'altres també membres del govern de la Generalitat. Mentrestant, com us estem explicant, hi ha una ferida clarament oberta al govern de Quim Torra. Els dos partits coincideixen que han de salvar els pressupostos, però tot evidencia que hi haurà eleccions abans d'acabar la legislatura. Tot plegat després d'una jornada ahir, marcada per la retirada de l'escó de diputat al president de la Generalitat, en què s'ha tornat a posar de manifest aquesta confrontació entre Junts per Catalunya i Esquerra, i ha deixat molt tocat el govern català. Tot va començar quan el secretari general del Parlament va enviar una carta a la mesa confirmant la retirada de l'escó a Torra. La mesa va validar la decisió, però Torra va prendre la paraula per reclamar al president de la cambra que defensés el seu escó. Finalment, Torrent va decidir suspendre el ple per uns incidents provocats per ciutadans que van corejar delinqüent i el PSC i Comuns van demanar també la convocatòria d'eleccions. Tot i aquestes desavinences marcades ahir per Esquerra i Junts per Catalunya, ahir Carmen Calvo, la vicepresidenta del govern espanyol, va recordar que Torra pot continuar sent president, tot i no tenir escó com a diputat. Canviem de qüestió. Són 275 recomanacions les que l'ONU ha fet finalment a Espanya per millorar en drets humans. Països com ara Suïssa, Alemanya o Bèlgica van emplaçar la setmana passada l'estat espanyol a protegir aquests drets. I avui us expliquem que la Basílica de la Sagrada Família acollirà un dels actes centrals a la quarta setmana de la Bíblia. Es tracta d'una meditació bíblico-teològica a càrrec del rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, el doctor Armand Puig. La meditació que porta el nom de la Basílica de la Sagrada Família a la Nova Jerusalem se sumarà a les que en anys anteriors ja ha fet sobre la sacristia, la façana del naixement i la façana de la passió. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Del 4 al 16 de febrer torna el Festival Llums d'Antiga sota el títol Llibertat, entre el caos i l'ordre, i emmarcat en el 250è aniversari del naixement de Beethoven.
Dues setmanes de concerts singulars amb artistes de primera línia en escenaris històrics de Barcelona per explorar la idea de llibertat personal i artística.
Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia Del Pozo. Parlem d'educant la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé 4 minuts que passen de les 9 del matí, ho dèiem a l'inici del programa. Anem cap a Terrassa, on els usuaris habituals del transport públic entre Terrassa i Sabadell es queixen de les noves tarifes, i és que la T usual d'una zona no serveix per viatjar entre les dues capitals del Vallès Occidental. En parlem de tot plegat aquesta hora amb Lluïsa Melgares, tinenta d'alcalde de l'àrea de Territori i Sostenibilitat i regidora de Mobilitat de Terrassa. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la problemàtica que està passant ara mateix amb la T usual i que no passava abans?
Bueno, amb la T usual, que és la nova aquesta de per 30 dies, el que ens passa és que per anar de Terrassa a Sabadell i de Sabadell a Terrassa, com a Rubí, per un problema, segons l'ATM tècnic, els usuaris han de pagar dues zones, és a dir, han de pagar pues, quasi bé 10 euros més.
Per un problema tècnic, em deia, per tant, per un problema tècnic d'ATM, d'àrea de transports metropolitans, ha de pagar l'usuari?
Bueno, pues nosaltres pensem que no, però és que com a Terrassa ja tenim un greuge molt gran, històric, des de fa més de 18 anys, que estem pagant zones que no teníem que pagar per la situació del nostre territori i comparam precisament amb Sabadell, que està a dues zones de Barcelona, nosaltres a tres, doncs ja arriba un moment que, bueno, que n'estem molt farts. i que l'usuari pràcticament no té una altra possibilitat si econòmicament no s'arregla, pues, d'agafar el transport privat. I això va en contra de totes les polítiques que estem fent des de tots els ajuntaments, inclús des de la Generalitat.
Quan parlen vostès amb ATM o amb el govern de la Generalitat, què els hi diuen?
Hem parlat moltíssimes vegades. L'última vegada vam parlar en el mes, crec que va ser setembre, amb el president de la Generalitat, el conseller de Territori, i bueno, aquí l'única resposta que ens dona és que ja arribarà la T-Mobilitat, no sabem ni quan, i que la T-Mobilitat, pues, que donarà la possibilitat de pagar per trams i per quilòmetres entre ciutats, i que aquí s'arreglarà. Nosaltres, l'alcalde, Jordi Bardallar, li va proposar de que això s'havia de solucionar ja, al minut 1, i que inclús estàvem disposats com a ciutat, pues, bueno, a fer alguna aportació que no fa Sabadell. O sigui que no fa Sabadell perquè Sabadell, pues, lògicament, si està en la zona 3, pues, els seus usuaris paguen el que han de pagar, molt més barat que Terrassa. I no té explicació, ni per quilòmetres ni per res, perquè fins i tot des de ferrocarril, la línia de ferrocarril de Terrassa a Plaça Catalunya són 40 minuts, de Sabadell a Plaça Catalunya són 42 minuts, és a dir, encara tenim menys minuts de diferència.
Estem parlant, per qui no conegui el tema, de que per un trajecte de 4 minuts entre una estació i l'altra, sí, s'ha de pagar una zona més, eh?
S'ha de pagar un 30, quasi un 40% més, sí. És de tot, bueno, no sé, pensem que és una injustícia històrica, fa 18 anys que estem així, eh? I s'han intentat per tots els governs d'intentar una solució, i nosaltres pensem que ja és una qüestió política. És a dir, que no hi ha voluntat d'arreglar aquest greuge tan gran que tenen amb Terrassa.
En deia vostè que l'alcalde Jordi Ballar ho ha intentat de totes, també en unes declaracions a TV3 l'altre dia deia gairebé hem llançat la tovallola. S'ha llançat la tovallola des de l'Ajuntament de Terrassa?
No, això és una expressió com de dir arriba un moment que ja no saps què fer. És a dir, que ja arriba un moment que quan ja ho has demanat de totes formes, no sé, s'hauria de mirar, si cal una compensació per a aquests usuaris d'alguna forma, perquè estan suportant uns preus que no els pertoca. O sigui, però de llançar la tovallola és una expressió de dir que hem fet tot el que podem, però que no podem continuar així. És a dir, o ens donen una resposta ràpida, ja no volem una resposta clara, sinó una resposta ràpida, o vale, pues, tindrem que mirar les vies de pressió que facin falta.
Què hem d'entendre per vies de pressió que facin falta?
Pues, bueno, en principi, els usuaris, clar, s'havien organitzat quan fa un temps, i el que hauríem de buscar és una pressió de la pròpia ciutadania, que sigui la que pressiona o la que, bueno, que fessin manifestacions, que fem el que calgui, però això necessita organització i nosaltres estarem al seu costat. I després, pues, havíem pensat en estudiar jurídicament si calia fer alguna reclamació, en què pensem que, bueno, que com això és una voluntat de que políticament es decideix això des de fa molt de temps, molt, 18 anys, ¿vale? O sigui, la situació ja és desesperada. Hem de buscar la forma més efectiva de que això d'aquest any 2020 no passi.
Corregeixi'm si m'equivoco, el proper dia 13 de febrer hi ha una reunió nova, eh?
Sí, bilateral.
Amb la Generalitat. Sí, si espera alguna cosa?
Bueno, jo ja us dic que jo vaig estar present quan l'alcalde, el president, parlava i no vaig veure voluntat. No vaig veure voluntat. Ara, esperem que, bueno, que tots aquests greuges que ja es poden sumar, com és aquesta T usual, i que també es perjudica tantíssim, amb tot això puguem trobar una solució.
Deixi'm plantejar-li, perquè vostè també és tinent d'alcalde, com dèiem, de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, tot plegat també agreuja a l'hora de fer polítiques de sostenibilitat? I ho dic perquè si has de pagar més per agafar el transport públic, la gent no deixarà d'agafar el cotxe.
Pues sí. Pues la veritat és que aquí estem a Terrassa fent un esforç, la ciutadania molt gran. Estem posant en marxa les zones de baixes emissions ja des de l'estiu, on intentem que la gent tingui alternatives al vehicle privat dintre de la ciutat, i això, pues, al principi provoca resistències perquè, bueno, has de deixar el cotxe a casa, no? I també ara ens falta treballar el que són intermunicipals, els viatges intermunicipals, però clar, amb aquests preus serà molt difícil. Serà molt difícil que la gent agafi l'alternativa d'agafar el tren, sí. Perjudica totalment.
Lluïsa Melgares, tinenta d'alcalde de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa, moltíssimes gràcies per explicar-nos avui el tema. El seguirem de ben a prop des dels micròfons de Ràdio Estel. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres per donar aquesta oportunitat.
Gairebé 11 minuts que passen de les 9 del matí. El boss Bruce Springsteen ens porta Glory Days.
Informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Passen 2 minuts i mig ara mateix d'un quart de 10 del matí. Hora de saber a qui li hem de felicitar el dia, com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Avui s'escau la diada de Sant Tomàs d'Aquino, que cal no confondre aquest prevere dominicà, home eloqüent i d'estudi, que és considerat com un dels autors de l'Església, en l'apòstol Tomàs. Tomàs d'Aquino, que va morir el 1274, és el patró dels estudiants i dels estudiosos. Temps era temps que en les actuals ciutats universitàries les gatzares eren grans. També és invocat per molts indrets, sobretot a Tolosa de Llenguadoc, que el tenen per patró. Acabem amb Sant Julià, bisbe de Conca, Sant Tirs, atleta, màrtir, i festa a la localitat del Pla de Sant Tirs. Sant Flavià, també soldat màrtir, i la beata Gentil, Gentil i Justi, mare de família, que va viure a Ravenna a cavall dels segles XV i XVI.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I ara sí, obrim plana d'agenda per saber les activitats de les que podrem gaudir arreu del territori en un dia com avui. Berta Seganell, molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
Així, a Barcelona, meditació a càrrec del doctor Armand Puig, la Basílica de la Sagrada Família, la Nova Jerusalem.
Avui la Sagrada Família acollirà un dels actes centrals de la quarta setmana de la Bíblia, una meditació bíblico-teològica a càrrec del doctor Armand Puig, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. L'acte se sumarà a les que en anys anteriors ja s'ha fet sobre la sagristia, la façana del naixement i la façana de la passió, i tot amb l'acompanyament musical de l'organista Juan de la Rubia, avui a 7:45 de la tarda, amb entrada gratuïta.
I avui a Tarragona, concert de guitarra amb el duo Becerra.
Carmen i Juan Becerra Jiménez interpretaran versions d'obres com Máximo Ramos, Enric Granados, Diego Pujol i Manuel de Falla, avui al Teatre Metropol de Tarragona, de 8 a 9 del vespre.
Projecció del documental Feliç Mil...
M'encanta, ja en sabeu, perdoneu.
Feliç mil aniversari del Municipi de Sant Daniel de Girona. El local social de Sant Daniel us convida a venir a veure el documental d'un dels edificis més emblemàtics i que compta amb més de 1.000 anys d'història. Vine a veure el documental sobre la història del monestir de Sant Daniel de Girona. La presentació va a càrrec de Pere Solés, director, i la priora Assumpció Pifarré. Entrada lliure en pica-pica avui a les 5 de la tarda. Celebrarem l'aniversari al monestir Sant Daniel. I a Lleida, exposició del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal a través de peces inèdites, reproduccions, vídeos i altres elements didàctics. L'exposició permanent del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal ofereix un recorregut lineal per la cultura, l'art i la història de les comarques de Lleida des de la prehistòria fins al segle XX. L'entrada del museu és de 3 euros i es pot visitar de 10 al matí a 7 de la tarda. I finalment, Andorra, com cada dimarts, podràs gaudir del concert a Presquí a l'hotel Sant Godard, a Mertz Patxi Leiva, de 6:15 de la tarda fins a 8:15. Recorda que l'entrada és lliure.
Un, dos, provant. Mercè, què tal? Bon dia de nou.
Què tal, Joan?
Anem cap al món de la xarxa, va.
Vinga, va, anem-hi, perquè aquesta hora, com ja sabeu, està compareixent ja. En aquests moments, doncs, està parlant Oriol Junqueras en aquesta comissió per l'aplicació de l'article 155 al Parlament de Catalunya. Antoni Bassas, el periodista, ho està tuitejant directament i està agafant les declaracions, està recollint les declaracions de Junqueras, i ens quedem amb aquest tuit que ha fet Antoni Bassas, que diu: soc feliç, estic molt content, més content que un grínjol d'estar en seu parlamentària. Això han estat les primeres paraules de Junqueras, que ha citat també a Carme Forcadell, a Marta Rovira i a Carles Puigdemont, fent referència, doncs, als exiliats i als presos que no podien estar avui al Parlament. També Empar Moliner doncs, ha tuitejat sobre aquesta qüestió. Diu: veure entrar al Parlament a Dolors Bassa, que és innocent, tan somrient, i ser abraçada pels treballadors és tristíssim. Joan Ortiz Serra també tuitejava ahir que, bàsicament, el que hem viscut ahir, fent referència a el que va passar ahir al Parlament, en els propis partits independentistes, han tirat per la borda un projecte de país pel seu ego. I acabem, Joan, si vols, amb un altre tuit que fa referència a Dani Jorquera, que ha dit: sense entrar en política de partits, el que sí és clar és que les entitats socials no podrem aguantar sense pressupostos i, un cop més, acabaran rebent els més febles. Un cop més.
Dos minuts i mig que passen de les 9 del matí a aquesta hora. Si vols anar al teatre, si vols anar al cinema, si vols gaudir d'oportunitats del món de la cultura, només has d'entrar a www.radiostel.cat i apuntar-te als concursos que us oferim a tots els oients de Radio Estel, Mercè?
Doncs així de fàcil, així és, Joan. Entra a www.radioestel.cat i fixa't tu que tens un ampli ventall de promocions. Des d'anar al teatre, com assistir a concerts de jazz, també et regalem llibres, Cistella Capravo. Però avui ens volem fixar en aquesta obra de teatre, La invasió de los bàrbaros. Radio Estel et porta al teatre a veure aquest espectacle. I és que, si vols, t'explico una mica de què va.
Vinga.
Aquesta invasió de los bàrbaros, per anar fent boca. Mira, ens situem a València, el 1939. Una treballadora del Museu del Prado és interrogada per un militar franquista sobre la localització d'un quadre que ha desaparegut a les Torres Serranos de València i que es trobava amagat amb altres quadres evacuats al Museu de Madrid. Ho deixem aquí. Són quatre personatges que mai tindran relació entre si, però són dues històries que transcorren paral·lelament, però en temps i espais diferents. No et perdis aquesta obra de teatre, La invasió de los bàrbaros, que, per cert, es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona, i que Radio Estel sorteja 5 entrades dobles gratuïtes pel proper dissabte 1 de febrer.
Doncs totes aquestes promocions, tots aquests concursos que podeu trobar al nostre web.
Així és, Joan, us recordem, doncs, que entreu a www.radiostel.cat i aquí podeu fer una ullada, perquè a banda d'aquesta obra de teatre, doncs, també podeu anar a veure Tenors o bé Reservoir Cats. I com bé us estem dient, també, si et ve de ganes, doncs aquest cap de setmana pots anar a la nova Jazz Cava de Terrassa per gaudir del millor jazz.
Això sempre, eh? www.radiostel.cat i podreu participar, i gairebé 25 minuts que passen de les 9 del matí. Anem a publicitat i tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
4 minuts i arribarem a 9:45 del matí, hora en la que, com saben, en aquest programa setmanalment fem aquest petit tast, aquest temps de diàleg en el que volem dialogar amb altres cultures, amb altres religions, amb altres formes de veure la vida. Per què no? Avui volem parlar de la comunitat anglicana a casa nostra. Ho fem amb el reverend Daniel Caravaca, delegat d'Ecumenisme de l'Església Espanyola Reformada Episcopal. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què és l'Església Espanyola Reformada Episcopal?
Doncs és una església que es va fundar a finals del segle XIX, quan es va fer la llibertat religiosa a Espanya, que ve de sacerdots catòlics que es van canviar, diguem-ne, a episcopals, que volien ser membres d'una comunió diferent, com és la comunió anglicana. Doncs van constituir aquesta església i amb el cap dels anys es van integrar dins de la comunió anglicana.
Quan parlem de l'església anglicana, sobre quines són les diferències clau entre l'església anglicana i la catòlica, per entendre'ns?
Doncs a l'església anglicana, diguem-ne que hi ha una gran llibertat de pensament. Les persones han de creure en el que és el credo niceno-constantinopolità, que és el mateix de totes les esglésies, però a partir d'allà la gent té una llibertat de pensament per poder pensar una mica el que creu de la seva interpretació de la Bíblia. En aquest sentit, l'organització de l'església no li demana que hagi de creure en una cosa determinada, sinó que té un pensament lliure.
Comunitat anglicana. De quants membres compta la comunitat anglicana, més o menys, a casa nostra?
Aquí, a Catalunya, tenim dues esglésies que pertanyen a la comunitat anglicana. Són les esglésies, diguem-ne, per anglesos, que pertanyen al Bisbat d'Europa, que són esglésies tot en anglès, i després tenim l'Església Espanyola Reformada Episcopal, que té una comunitat a Sabadell molt antiga, una comunitat a Barcelona i una comunitat a Reus. Si comptem les dues esglésies anglicanes, doncs tindrem unes 200-250 persones.
Hi ha sacerdoci femení a l'església anglicana?
Sí,
que tenim. Per tant, n'hi ha a casa nostra?
Doncs a la nostra església tenim una persona que és la reverenda Deborah Chapman, que és sacerdota, diguem-ne, si li podem dir aquest nom, de l'església de la comunió anglicana en anglès i també de la nostra església, de l'església espanyola reformada episcopal, té la llicència per les dues esglésies, diguem-ne.
Deixem preguntar-li què fa la comunitat anglicana a Catalunya. Eh? Quins són els seus reptes, les seves inquietuds, els seus objectius?
Doncs els nostres reptes, una mica, per un tema més intern, és anar unificant amb el temps tant l'església en anglès amb l'església, diguem-ne, indígena, que això és un repte que a vegades per problemes al ser dos bisbes sempre hi ha hagut algunes diferències, i el temps va millorant aquesta relació, i després ja el nostre repte és que la gent vagi coneixent que hi ha una església, diguem-ne, de la comunió anglicana, una església episcopal, en llengua local, que no, la gent no pensi que som anglesos, perquè realment les esglésies episcopals hi ha a molts països i parlen la llengua local.
Ara li anava a preguntar, molta gent que no els coneix, segur que s'ho pensa, que vostès mateixos són anglesos que fan les celebracions en anglès, segur?
Sí, sí, és el problema, que molta gent es pensa que per ser de la comunió anglicana es parla en anglès, quan ara mateix a la comunió anglicana la llengua majoritària no és ni l'anglès, perquè Àfrica Negra no es parla anglès, ja els cultes es fan en totes llengües aborígenes, podríem dir.
Parlant de la comunitat anglicana, de la diferència amb el catolicisme, fins a quin punt és important per l'Església anglicana el diàleg interreligiós?
Doncs és bastant important en el sentit de que diguem-ne que la primera església que va començar a propiciar el tema de l'ecumenisme, el seu origen, va ser l'Església d'Anglaterra, que sempre ha tingut una vocació molt oberta a les altres esglésies, i quan els problemes polítics que va haver-hi antigament, al segle XIX, diguem-ne, es van anar resolent, ja des de finals del XIX ja es va començar a propiciar a fer oracions conjuntes amb gent d'altres comunitats, incloses l'Església Catòlica Romana. L'única cosa que en aquell moment l'Església Catòlica Romana no estava massa interessada, però bueno, sempre s'ha convidat i sempre s'ha intentat que la gent participi, i amb el temps això ja es va anar concretant en les setmanes d'aquestes duracions que es fan anualment al mes de gener.
Quines són les principals festivitats per l'Església Anglicana?
En aquest sentit és igual que l'Església Catòlica Romana.
Igual, eh?
Sí que no tenim Assumpció de Maria o no tenim Immaculada Concepció. En lloc d'Assumpció de Maria és el dia del nom de Maria, i en lloc d'Immaculada Concepció és Concepció de Maria. Però el de més és bastant...
Vaja, que són petits matisos, eh?
Entenc. Sí, sí. Corpus Christi tampoc tenim. Però bueno. Hi ha molt poques diferències.
Hi ha molt poques diferències. Deixi'm preguntar-li a algú de l'Església Anglicana i de casa nostra, no tant pel terreny polític, però tenir-lo vostè sí que em fa especial curiositat parlar d'això. Com sap vostè, aquest 31 de gener s'expressa el Brexit a Anglaterra. Això pot afectar a les comunitats de fora d'Anglaterra que siguin de l'Església Anglicana, o no té per què?
A la nostra no, perquè és una església, com diem, indígena, diguem-ne, i no té cap mena d'influència. El que sí que afectarà és a les parròquies aquestes del bisbe d'Europa, de la comunitat anglicana, que sí que es creu que hi haurà gent que retornarà a Anglaterra, gent d'aquestes jubilades, sobretot. I això sí que es creu que minvarà una mica la quantitat de gent de parla anglesa de les capellanies anglicanes d'Europa. Però, clar, nosaltres això no és un tema que ens afecti.
Em deia vostè, nosaltres som una església indígena, eh? Què refereix amb aquest terme?
Bé, vull dir que no som una església d'anglesos, que som una església, en aquest cas, catalana. El nom ja oficialment és Iglesia Española, no? Es va fundar al segle XIX, en aquella època, era una època molt de ficar això del nom del país a les esglésies, que a vegades ara ja no es fa tant, però per tradició ha continuat el nom, i per tant és una església molt local que sempre ha defensat que encara que som de la comunitat anglicana, nosaltres no depenem orgànicament de l'estranger, perquè les esglésies episcopals són independents. No hi ha un papa que ordeni.
Per tant, això els deixa més llibertat d'actuació, no?
Sí, és el que passa, que la comunió anglicana són esglésies molt diferents entre elles. Uh-huh. Hi ha temes que divideixen bastant, per exemple, el tema del matrimoni homosexual, doncs als Estats Units o a Escòcia les esglésies episcopals l'han aprovat, mentre que a Anglaterra o la comunió anglicana o a Espanya això no s'ha aprovat. Per tant, hi ha diferents formes d'entendre, en aquest cas, doncs, un ritu sacramental, no? Són diferències importants. Cada església, en aquest sentit, és molt independent. Mm.
Reverend Daniel Caravaca, delegat d'Ecumenisme de l'Església Espanyola de la Reformada Episcopal i de la Comunitat Anglicana, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i explicar-nos i aprofundir una mica més sobre l'Església Anglicana, que teníem molta curiositat, a més una setmana, com li deia, com aquesta marcada pel Brexit. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, de veritat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, que vagi molt bé. Adéu. Vinga, gairebé 6 minuts que passen de 2:15 del matí. Nosaltres, que continuem amb més bona música, ho fem amb un clàssic de casa nostra, un clàssic del rock català, l'Exambusto, i aquest llençat.
Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts i ja arribarem a tres quarts de 10 del matí. A aquesta hora que us volem fer aquest tastet del protagonista, així entrevistem a Lluís Cabrera del Taller de Músics. Li anava a dir, vostè, no només vostè, sinó el Taller de Músics és expert en flamenco, també ho és en jazz, ho és en música moderna. Però què li ha donat la rumba a la música catalana?
Li ha donat alegria i ganes de ballar, que a vegades haurien de ballar més i haurien de ser més alegres. Jo crec que la rumba entronca amb el flamenco i entronca amb els cantes i de vuelta, entronca amb l'època que des de Catalunya sortien barcos cap a La Habana i alguns palos de flamenco, com los tangos, són producte de los negros cubanos, vull dir que neixen d'aquí. Per tant, la rumba li ha donat a Catalunya potser el que Catalunya no li ha reconegut encara.
La música, perquè moltes vegades diem la rumba catalana, tot i que estigui feta a Catalunya, la música és el llenguatge més universal que existeix?
Sí, sense dubte. Sense dubte. Sempre ha estat amunt i avall, sempre s'ha mogut, sempre ha hagut fusió, i depèn sempre dels artistes. Els artistes inquiets, joves i no tan joves, si tenen interès per altres músiques, són els que avancen i fan que la música també avanci i fa que puguem entendre'ns d'una manera o una altra a partir del ritme, a partir de l'harmonia, a partir de l'improvisació, a partir de tot el que té a veure amb un art tan ric com la música, la dansa, el canto, perquè tant en el jazz com en el flamenco i altres músiques populars es balla, es canta i es toca música.
Abans m'ho deia, i ho començàvem a comentar, però ara sí que entrem en profunditat amb això. Quina és la diferència de sistema d'ensenyament entre els conservatoris i el taller de músics?
Bueno, a veure, nosaltres no vam néixer per ser cap alternativa, perquè no sabíem, en realitat, què estaven fent al principi. Fa 40 anys, repeteixo, no existien mètodes pedagògics basats en la música moderna, el jazz, el flamenco, la música popular, les músiques folklòriques, no existia. Per tant, tinc que dir una cosa amb molt d'èmfasi. Instruments moderns. Tenim el baix elèctric, la guitarra elèctrica, tenim la bateria de jazz o bateria de rock. La resta d'instruments, clarinet, flauta, saxo, trompeta, trombó, piano, contrabaix, etc, etc, són instruments clàssics. Són instruments que s'utilitzen en la música clàssica. Per tant, els nostres alumnes que tenen tècnica, que venen preparats amb una tècnica clàssica, entrant al món de la improvisació i en el món del ritme, del jazz i del flamenco i altres músiques, els és més senzill. No més senzill, no dic que sigui més senzill, sinó que tenen ja una preparació tècnica molt, molt arrelada i, per tant, poden avançar més en el nostre sistema. No és contradictori. No és contradictori, el que passa és que jo crec que els conservatoris també ja han avançat molt i han incorporat en aquests moments. Hi ha moltíssimes escoles de música, privades, municipals, a Catalunya, a Espanya, i també conservatoris que han incorporat en els seus programes d'estudis el jazz, la música moderna i el flamenco. A veure, sempre hem de deixar molt clar que un mètode pedagògic basat en un gènere musical és un mitjà i no és un fi. O sigui, no es tracta de que tu, que el Joan, de Radio Estel, que és presentador del protagonista, que és aquí al costat meu en aquest moment, aquesta nit, aquí, al costat de la plaça, al costat de l'estació de Sants, si passes per un programa de jazz, hagis de tocar jazz. Tu pots fer després la música que vulguis. Lo que tu sentis, la teva passió, les teves il·lusions musicals, artístiques, igual que amb el flamenco i altres músiques. O sigui, és un mitjà, un mètode pedagògic és un mitjà, no és un fi. A vegades aquests termes es confonen i es pensen, els pares, els alumnes, es pensen que passar per determinats programes d'estudis els coarta la llibertat de que després puguin fer el que ells vulguin. Poso l'exemple de Rosalía. La Rosalía fa la seva música en aquests moments, que és global, és mundial, és... Bueno, acaba de... Li van donar un altre Grammy ara, vull dir... Per tant, però ella ha passat per programa d'estudis de jazz i per un programa d'estudis de flamenco. O sigui, ella sap, coneix els estàndards de jazz, i ella sap els palos de flamenco, com van i com funcionen. Per tant, quan ella canta, hi ha uns girs que fa i quan puja els braços cap amunt, també va estudiar ball de flamenco. O sigui, és molt, un cas molt, molt, molt concret i molt proper que l'hem tingut, però diu molt a favor d'ella en el sentit de que s'ha preocupat d'estudiar, de treballar, d'estar a l'aguai de tot, i finalment, tan jove, ha aconseguit fer una música que és una barreja de molts gèneres musicals i que ha arrelat en la societat actual a nivell global.
Deia, avui en parlarem molt de música, en parlarem molt de Rosalía també, del flamenco. Abans, però, li preguntava això de la diferència entre el conservatori i el taller de músics, perquè, com sap, ha començat la nova edició d'Un Got Talent, que es diu Operación Triunfo, i una de les frases més escoltades a totes les televisions, a molts mitjans de comunicació aquesta setmana, ha estat aquesta.
Esto que estamos haciendo aquí en esta academia
tiene que llevar la
sangre. Me da mil vueltas a cualquier conservatorio.
Sí.
A gente, claro, te lo digo.
Bueno, esto es una frase de un concursante, ¿no?
De un concursant, sí.
De un concursant. Nosaltres hem tingut la Meli Bernet, que és professora nostra fa molts anys, de canto de jazz, va estar a Goté uns quants anys. Nina va ser alumna del taller, de les primeres alumnes que vam tenir al taller. En aquests moments, alguns alumnes han estat en aquest tipus de, tipus de programes.
Gloria Maurel, per exemple, que ha passat pel taller de músics.
Exacte, sí, sí. I de la bateria, sí, sí. I a veure, és una frase, però vull dir, tampoc hem de donar-li més importància de la que té. És a dir, és un titular. Un titular, i és possible, per què no, que dintre del que es fa en aquest tipus de concursos, la convivència diària, viure allà totes les hores del dia i de la nit, bueno, suposo que dormiran algunes hores, però això també els dona un valor afegit. I això significa convivència, significa que pots estar traspassant diguéssim, idees i que tenen que veure amb la música i tenen que veure amb els dubtes que puguis tenir, etcètera, etcètera. Aquesta convivència també ajuda molt. En els conservatoris no es pot donar aquesta convivència, tampoc es pot donar en el taller de músics, però nosaltres vam ser els inventors dels seminaris internacionals de jazz que hem fet durant 30 anys i que durant una setmana juntaven gent en un hotel, músics, que feien d'alumnes i músics que feien de professors, i estaven eren una mica el que després van ser aquest tipus de concursos, que jo crec que serveixen, i serveixen bastant. Després, si arribes o no arribes a viure de la música i ser professional de la música, doncs aquí estan, podem veure els llistats dels que sí que ho han aconseguit i els que no. Però també d'un conservatori o també del taller de música o escola semblant, no tothom arriba a ser professional, no tothom arriba a l'èxit, no tothom arriba a ser conegut.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Deu minuts i arribarem a les 10 del matí. Més bona música, Bill Haley, Rock Around the Clock.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4,
Ràdio Estel. Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
7 minuts i arribarem a les 10 del matí, hora d'esbrinar, com sempre, i de conèixer alguna de les fundacions de casa nostra que fan una feina ingent per la nostra societat. Avui volem conèixer la Fundació 3C, és una entitat que treballa per la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat i amb trastorn mental de les comarques gironines. Parlem a aquesta hora amb Montserrat Cardona, membre de l'equip directiu de la Fundació. Montserrat, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, Joan, i gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Deixi'm preguntar-li primer de tot, perquè qualsevol que pugui, que vulgui, doncs, rebre informació de qui són vostès, de què fan vostès, a la pàgina web fundació3c.org, i trobaran tota la informació, no? Però és que ho tenen tot molt ben explicat. De fet, m'han fet l'entrevista sola. Qui són
sí. I
què fan?
Doncs molt bé. Mira, t'ho agraeixo perquè ens hi hem esforçat i encara ens hi posem cada dia per intentar millorar-la. A veure, bueno, primer de tot ens diem Fundació 3, no 3C.
Tresc,
sí, uh-huh. Perquè Tresc, mira, guaita, a la web també ho expliquem, però és un nom que ve de trescar, i Tresc vol dir treball en català antic, val? I també és aquest anar i venir de les abelles al rus per fer mel. Llavors, era un significat que ens agradava molt, perquè, de fet, Nosaltres som una fundació que va néixer per això, precisament, no? Per ajudar i donar suport a les persones que tenen alguna dificultat, ja sigui perquè tenen una discapacitat intel·lectual o pateixen un trastorn mental, per incloure's el que és a la vida, a la societat, a través del treball. I ara, des de fa 4 anys, també fem un suport directe a la vida independent.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, la feina que feu, ho dèiem, dedicada a les persones amb discapacitat i trastorn mental a les comarques de Girona. I jo sempre tinc un dubte quan parlo de persones discapacitades. Crec que els mitjans, sobretot els mitjans, perquè vosaltres ja ho feu i ho feu molt bé, ens hauríem d'acostumar potser més a parlar de diversitat funcional més que de discapacitat, no?
Sí, a veure, diversitat funcional... és una paraula que ens hauríem d'acostumar, sobretot, a posar les persones a davant. Uh-huh. Val? Llavors podem parlar persones amb diversitat funcional, persones que portem ulleres, persones, no?, que patim alguna cosa, val? Però l'important és veure sempre a la persona. La diversitat funcional el que té, a part de ser un canvi de nomenclatura, no?, i de dir les coses diferents, intenta fer un canvi de mirada, no? Aquest que t'estava dient. Primer veiem la persona i veiem que fa les coses d'una manera diferent. Funciona d'una manera diferent. Però, en definitiva, això el que fa és apropar-nos a tots, perquè tots, i en algun moment de la nostra vida, però durant tota la vida, tenim etapes i moments diferents que funcionem diferent. I segons el moment de la vida necessitem un suport o uns altres, perquè per molt que parlem de vida independent i així, la realitat és que vivim com les abelles, que t'explicava, amb una comunitat i la importància del paper i del rol que té cadascun.
Pel que fa a la gent amb trastorn mental, creus que el segle XXI, el segle per eminència de la informació, encara hi ha molta gent que veu malament el trastorn mental o no? Hi ha molt prejudici?
Sí, hi ha molt prejudici i hi ha molt d'estigma. Llavors, però és una cosa que a les persones ens passa sempre. Quan els altres no els coneixem, també ens passa ara amb la gent que ve de fora, no? Quan els altres no els coneixem, ens fan por. I bàsicament aquesta por és el que ens fa posar aquests murs, aquestes parets que ens allunyen i que al final ens fan tenir unes expectatives que no són reals.
Treballeu a l'àmbit formatiu, el social, el laboral i el de la vida independent. En definitiva, treballeu la inclusió?
Sí. Sí, sí. Nosaltres, mira, ara fa 25 anys, hem celebrat aquest any, que vam començar. Vam començar ja sempre, que això és veritat, no t'ho he explicat, des de la mirada aquesta de la inclusió. Nosaltres, tot i que fem una separació perquè treballem amb les persones des d'un centre que només atenem persones amb discapacitat o amb trastorn mental, la nostra fita, la nostra missió és que totes les persones retornin d'allà on no haurien d'haver sortit, que és dels seus entorns, dels quals el seu entorn propi, on han nascut i on s'han de desenvolupar amb els altres de forma natural. Llavors, a nivell laboral, que és el moment que vam néixer, nosaltres només treballem fent inclusió a l'empresa ordinària, que vagin a treballar a qualsevol empresa del seu entorn, com qualsevol altra persona que busca feina, però amb els suports necessaris. I aquest suport és el que nosaltres en diem, és la metodologia del treball amb suport, que no és altra que és acompanyar-los. Hi ha una persona, que és el preparador o la preparadora laboral, que acompanya a la persona que va començar un treball a l'empresa per facilitar una mica aquest primer encontre amb l'empresa, amb l'entorn, a que no hi hagi pressa, a facilitar i ajudar i donar suport en les tasques, a donar suport també a l'empresa per saber com s'ha de relacionar. I això és la nostra feina, diguéssim, fonamental, proveir aquests suports.
Per si algú us vol encara descobrir més del que ho hem fet aquí, fundaciotresc.org. Montserrat Cardona, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats per aquests 25 anys de feina ingent.
Molt bé, moltes gràcies.
És la propera una abraçada.
mig minut i arribarem a les 10 en punt del matí. Mercè Raga, que de seguida ens porta l'actualitat que passa tot just ara per aquesta comissió del 155 al Parlament de Catalunya, parla Oriol Junqueras. Ara mateix, Albert Lesant, que s'hi posa amb la fórmula Lesant, i després a les 11, Sergi Mas, amb el seu 50ers. Continua també la bona música. Nosaltres hi tornem demà, a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.